Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Joan Trias.
I a aquesta hora, deixeu-me dir que una de les intervencions més destacades en el segon debat d'investidura d'aquest dimarts va ser aquesta de la diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats.
Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio?
Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, no. Por favor, ruego silencio.
Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Montserrat Bassa, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Com està Dolors Bassa? Pregunta obligada.
La Dolors està forta. La Dolors està intentant aguantar aquesta injustícia amb el cap ben alt, amb moltes ganes de sortir de la presó. Això és una evidència, com ella, com tothom, perquè viure ara ja porta masses dies mancada de llibertat. Penseu que hi va entrar-hi el 2 de novembre del 2017. Va poder estar fora només aquell parell de mesos i d'això parlem de fa molt temps. Però ella, com vaig dir en el discurs del Congrés, doncs té molt clar que hem d'aguantar i hem de persistir per la llibertat del poble de Catalunya. I això ho té claríssim, les seves conviccions estan intactes.
Li preguntava ara per la Dolors i ara parlarem d'aquest debat al Congrés dels Diputats. Però com està Montserrat Bassa?
Jo estic contenta d'haver pogut tenir l'oportunitat de que es complís el que vaig estar dient en campanya electoral des de ja no les últimes eleccions, sinó les anteriors, que era que volia mirar els ulls dels carcellers nostres i poder-los dir tot el que pensem, i no només per desfogar-me, sinó per intentar doncs, que aquesta pressió pogués tenir alguna finalitat, no? I que la màxima il·lusió meva, a partir del discurs que vaig fer ahir, és que, a part d'haver-me desfogat, hagi servit perquè entenguin que, tot i així, el que volem és dialogar per donar oportunitat a la política. Aquesta és la clau del discurs, no?
Com es va sentir quan va sortir a parlar cara a cara per primera vegada, com deia, els mirava als ulls just davant de la gent que ha empresonat polítics com Dolors Bassa?
No era la primera vegada que sortia a la tribuna, ja ho havia fet a la legislatura anterior, que passa que va ser tan breu que tampoc vam tenir massa temps, però sí que és veritat que era la primera vegada que podia parlar directament del tema de la repressió, i jo com a familiar volia posar en èmfasi el patiment que tenim nosaltres per culpa també del patiment que tenen els que estan privats de llibertat i estan a l'exili, no? I ho feia molt conscient perquè estic molt agraïda de les mobilitzacions de la gent i estic molt i molt agraïda de setmanalment la gent que ve al Puig de les Basses donant-te suport. Estic molt agraïda quan vaig pel carrer i veure que no estem sols, perquè estic segura que si no fos per la gent del carrer, jo ni cap de nosaltres això ho aguantaríem, no? Llavors, una mica el discurs, feia dies que donava voltes i volia que fos que la gent s'hi poguessin, amb aquesta explicació de que empatitzessin amb el dolor, entenguessin que no estava parlant de mi, sinó que estava parlant de tota la gent del carrer que ho viu i m'ho transmet de la mateixa manera, no?
Una altra de les persones clau que hi havia al Congrés, aquest segon debat d'investidura al Congrés dels Diputats, era Abel Pozueta, deia que sí, Bildu, la sí, mare dels joves del Sasso. Van poder parlar?
Jo, quan vaig acabar el discurs, me la vaig mirar i ella ens va mirar, evidentment ens coneixem, i el meu mòbil van omplir-se de missatges de felicitació, i entre ells hi havia el de la Bela, evidentment, diguem-me, agraïm-me molt les meves paraules, i que havia empatitzat des de la primera síl·laba fins a l'última, i bueno, que estava molt contenta d'haver-me pogut sentir.
Li importa poc la governabilitat espanyola?
A veure, jo quan vaig dir aquesta paraula i vaig expressar-ho, diguem, personalment i davant, perquè tenia molt clar que les dretes ho citarien per dir-ho com si ho hagués dit totes les esquerres de tot el Congrés, jo ho vaig expressar-ho perquè realment el que sento és que no vaig allà a arreglar Espanya, jo. Jo és que ho sento així, no? Jo vaig allà perquè ells s'asseguraran perquè ens necessiten. Fins fa dos dies amb les campanyes electorals ells ens odiaven i ho expressaven obertament, no? Vull dir que tenim molt clar. Llavors, Esquerra Republicana el que va aconseguir, i amb això estic superorgullosa, és que anàvem dient que el que volíem és tenir prou representativitat per part de la ciutadania catalana per obligar-los a seure. I el que els deixava clar amb aquesta frase és que no es pensin que estem allà per poder ajudar a tenir una Espanya fantàstica, sinó que estem allà per obligar-los a seure, perquè el que volem, l'objectiu nostre, és la independència de Catalunya, i per tant ens hem de seure i parlar d'autodeterminació.
Unes paraules que recordo que quan li han preguntat vostè sempre ha dit aquestes paraules eren de collita pròpia, eren meves, no pas del partit, eh? Com les han tomat el partit?
No, bé, a veure, és evident que un discurs d'investidura, una persona, i a més, jo que sóc independent i que entro dins del partit, darrerament doncs, ho comparteixo tot, i és un treball d'equip. I mai, però ni ara, en el discurs d'investidura, ni cap moment dels que estic treballant en projecte Esquerra, que el comparteixo al 100%, m'han dit què havia de dir, què no havia de dir, no? Vull dir que ells van llegir el meu discurs i sabien perfectament que jo això ho diria. Altra cosa és que potser alguna altra persona ho pugui compartir o no, però ells sabien que jo anava allà i el meu discurs era en representació d'Esquerra Republicana. Però sí que és veritat que jo vaig preferir... Sabia que aquesta frase portaria controvèrsia, perquè era evident que les dretes ho aprofitarien i s'ha vist que ha sigut així, però jo tenia moltes ganes d'expressar-ho perquè quedés molt i molt clar que en allà el que anem no és arreglar Espanya, sinó el que anem és arreglar Catalunya, no?
Per què ha de servir aquesta taula de diàleg que s'ha posat sobre la taula pel govern espanyol? Quines són les seves línies vermelles en una negociació com aquesta?
A veure, nosaltres, una de les satisfaccions més grans d'aquesta taula de negociació és que hi pugui haver prou empatia com per poder-nos explicar i no hi hagi línies vermelles, precisament, i es pugui parlar de tot. Que nosaltres puguem portar les nostres propostes i ells puguin portar les seves. I després d'aquí es pugui parlar de tot, com et deia. Les nostres propostes les hem dit moltíssimes vegades, parlarem d'autodeterminació, parlarem de referèndum, parlarem del futur del país, d'amnistia, de la fi de la pressió, dels drets a les llibertats fonamentals i tot el tema que des de que el PP estava al govern doncs hi ha hagut unes greus vulneracions, no? I això és el que anem a parlar en aquesta mesa. Línies vermelles, ni una. Està claríssim que aquesta mesa a hores d'ara s'ha pactat per poder parlar de tot.
Li sap greu que Esquerra estigui rebentant per aquest canvi de viratge ideològic?
Jo crec que està rebent, sí, clar que sap greu, però també penso que som molt conscients que si estéssim en una zona de confort, no? Si no haguéssim evolucionat, ningú estaria... O sigui, aniríem visquent, no? Aniríem visquent sense rebre, per dir-ho d'alguna manera. Jo entenc perfectament aquest canvi de viratge que dieu vosaltres d'Esquerra. Jo no veig un canvi, jo veig una evolució, però és que jo l'entenc perfectament perquè jo l'he fet personalment. O sigui, jo a nivell personal, quan van tancar la meva germana a presó, jo era de les que volia cremar tot, no? Per dir-ho així popularment, no? I tal, la confrontació màxima. Però quan tu te n'adones i has aconseguit a pensar que has de pensar amb el cap, la confrontació està molt bé, però tu has sentit a dir algú dels que parlen d'un noi de confrontació que t'hagin donat alguna alternativa per sortir d'aquest pas, no? Llavors, què ha fet Esquerra? Ha posat un instrument per intentar trobar una via de solució. Potser no ens sortirà bé, eh? Ojalà m'equivoqui, i tant de bo sigui l'ocasió perquè tot tingui un rumb cap a la política i deixem la judicialització dels problemes. Mm. Però és que si no va bé, on ens trobarem és ja mateix on som ara. I és així de clar. Per tant, penso que és molt important provar-ho.
Una pregunta que ens fem tots els darrers dies és com influirà o com creuen que influirà en tots els altres presos que Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras siguin eurodiputats.
Home, nosaltres esperem... D'entrada, dir-te que se n'alegraran seguríssim. Mm. Vull dir, això, i ho hem parlat moltes vegades, jo que entro molt sovint a la meva germana, qui és que no se n'alegra d'una notícia tan bona? Però també és t'obre un munt d'esperança, perquè penses que, tal com hauria de ser, i tal com vaig dir al final del discurs a la tribuna, el que hem d'exigir, a part de la immunitat d'Oriol Junqueras, és la nul·litat de la sentència, no? I del judici, evidentment, no només de la sentència. I llavors això és una font d'esperança per tots.
Com que una cosa és creure i l'altra esperar, diguem-ne, sí. Esperen que Oriol Junqueras sigui el proper 13 de gener la primera sessió ordinària al Parlament Europeu?
I tant. Bueno, jo espero que sigui així. I ho desitjo, i ho espero, i és que si no la justícia espanyola queda encara en més mala posició del que està ara. És evident que la justícia europea està per damunt de l'espanyola. Si no els hi fan cas, que també podria ser, sabent com han anat funcionant, però si no els hi fan cas, jo crec que una vegada més queden ridiculitzats, i si no la reconeixen encara queden en més mal lloc, no?
Es comença a parlar també de la nul·litat del judici.
Sí. És una conseqüència lògica de tot el que estem parlant ara. Seria un reconeixement de l'error que han tingut i seria la via més neta per poder demostrar que s'han equivocat.
No s'ha hagut millor que preguntar-li no només als presos quan podem, quan en tenim l'oportunitat, sinó també als familiars. De què ha servit tot plegat? En quin punt és l'independentisme ara?
Home, jo crec que ha servit molt, eh? Jo crec que en aquests moments l'independentisme... El que nosaltres ens havíem pensat és que pujant el primer intent de pujar al cim, no?, que diguem així metafòricament, ens en sortiríem. I ells van demostrar que a base de pals, i com ho vaig explicar de forma contundent en el discurs, ens van picar i van empresonar i van preferir tot això abans d'admetre el dret a l'autodeterminació, no? Llavors, ara sabem en quin estat ens enfrontem i per això doncs busquem altres vies per intentar, però l'objectiu final és el mateix. Llavors, el que ens ha servit és per aprendre quin és el nostre enemic, quina força té, i a partir d'aquí doncs anar molt més ben preparats i aprendre que hem de ser més. I llavors, en una situació que arribi un moment que no hi hagi un pacte possible, si som més, ja trobarem l'altra via per tirar-ho endavant, no?
Normalment es diu molt aquest discurs d'ara sabem a quin estat ens enfrontem des de l'independentisme. Eh? Els polítics d'aquell 1 d'octubre van ser ingenus?
Jo crec que ingenus no m'atreveixo a dir la paraula perquè, evidentment, són gent que van treballar molt i que durant el judici doncs, no es podia explicar tot el que calia. I jo vaig patir molt en aquest aspecte perquè sabia coses que no es podien dir i llavors era tot una complicació, no? I el que te vull dir és que d'ingenus res, el que sí que ningú s'esperava, i això és veritat, és que utilitzessin la força, i llavors ells el que van fer, més que ser ingenus, és ser prudents i no voler que el poble rebés per culpa d'ells, no? Mm-hmm.
Un dia com avui s'ha anunciat que el president Pedro Sánchez trucarà a Quim Torra, de moment no per fixar cap data, però sí de moment per parlar. És un pas?
I tant que és un pas. És que un dels mèrits d'aquesta taula de diàleg és que no sigui una taula de partit. O sigui, Esquerra Republicana parla moltes vegades que posa la taula com un instrument i que a partir d'aquest instrument el que volem és que sigui un mèrit de tots, de país, perquè el que anem a reivindicar allà no és cap mèrit d'un partit polític. El que anem a reivindicar allà, com hem dit, és que sigui donar l'oportunitat a la política, però la política per poder aconseguir arrencar el PSOE del 155 i del bloc de la repressió, no? I el que volem és diàleg, i per tant serà una solució que sigui de tot el país.
Si s'inhabilita finalment el president Torra, Pere Aragonès hauria d'assumir la presidència?
Això ho ha explicat ell moltes vegades i jo no vull opinar sobre aquest tema. Jo crec que ahir mateix ell va fer una entrevista i ho va explicar molt i molt bé i que va dir que el qui ha de nomenar el nou president doncs és el Parlament de Catalunya. És evident que és així.
Que s'ha fet crítica des de l'independentisme és inqüestionable, però jo no em canso de preguntar de quin mal ha pecat.
De quin mal ha pecat l'independentisme? Mm-hmm. Bé, doncs una mica el que es deia abans, no? De l'independentisme, el que ens ha passat, i jo vaig ser la primera, que vam tenir una decepció enorme perquè ens semblava que teníem la independència a tocar i de cop ens vam adonar que hem fet molt camí, que ha servit, que només faltaria que no haguéssim fet aquest camí, però que ens falta una miqueta més, no? I que l'únic que hem de fer és persistir i mirar de llarga. I si nosaltres persistim, que tornem a tenir... Jo l'esperança no la perdo, eh? Jo em sento amb capacitat d'aguantar, i lluitaré, no només perquè surtin els presos, i no només perquè la meva germana estigui en llibertat, que molta gent em diu, ah, com que ets germana, doncs mires per aquest tema. No. Jo, i us ho demostraré, i més que paraules, ho veureu amb els fets, jo estaré al peu del canó fins a aconseguir la independència de Catalunya, i per aquí estem, i per tant, l'esperança no la perdo, i l'únic que demanem és... persistir. Fa pocs anys eren molt pocs, ara són molts. Doncs no tenim per què anar endarrere, no?
Segueix creient, Montse Bassa, en un referèndum d'autodeterminació a Catalunya?
I tant.
Acabo la frase. Acordat amb l'Estat?
Saps què passa? Que més que acordat amb l'Estat ha de ser reconegut no només a l'Estat espanyol, sinó als Estats europeus, no? I si no som reconeguts, no el tindrem mai. I això és una evidència. Llavors és una manera de dir... Nosaltres, quan vam apostar per la via unilateral tots, què ens pensàvem? Ens pensàvem que Europa diria, ai, aquesta gent que hem fet, s'han passat, no? Els anem un cop de mà. I vam veure que no, que ens estan dient sempre que és un afer intern. Llavors arriba un moment que pots fer dues vies, o intentar anar esbarant a tothom perquè tothom estigui confrontat, o pots seure i acceptar la realitat, per més que et dolgui. Per mi no és fàcil acceptar aquesta realitat, igual que qualsevol independentista que teníem la independència a tocar i la desitjàvem. Però una vegada has de reconèixer l'error, doncs és de maduresa i de responsabilitat pensar com s'arregla aquest problema, no? I el problema és evident que si no s'acorda amb l'Estat, tornarem a estar allà mateix on vam estar el 2017.
Vostè, que si m'ho deixa dir així, és nouvinguda a la primera línia de la,
sí,
de la política, a més d'independent, dins del grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, però independent, hem, sí, de fer menys política des de Twitter?
Mira, jo t'ho diré una cosa, que fem sempre una broma, no? I diem, el Twitter és com una barra de bar a les 3 de la matinada, això ho diem, sí, moltes vegades entre els companys, no? Jo vaig aprendre molt ràpid, i per això no m'afecta el Twitter, vaig aprendre molt ràpid que el Twitter no era la realitat i m'ho van demostrar les primeres eleccions que vam treure moltíssims vots i, en canvi, ens estaven acribillant pel Twitter el que havia dret, no? Per tant, jo he après que de qui m'haig de fiar és de la gent de carrer, de la gent que va votar, i el Twitter sí que és veritat que l'utilitzem per donar les informacions, però no em llegeixo mai de la vida, se m'acudirà llegir un comentari i menys contestar-lo, no? I, bueno, ocasionalment, evidentment, al principi ho feia, eh? Ho reconec, al principi ho feia, i me'n vaig adonar que era un error, perquè, com pots comprovar, hi ha molta gent al Twitter que són trolls o que no... Bueno, que és el que viuen d'això, no? Llavors, quan entres a la política i te n'adones que la feina important es fa al carrer i la feina important es fa a les institucions, doncs és molt fàcil estar fent Twitter des d'un sofà i no moure-se. I, per tant, aquest a mi no és el camí que m'interessa.
Li preguntava pel viratge ideològic, vostè m'ho matisava, però li preguntava pel viratge ideològic d'Esquerra Republicana, qui sembla ser que ha fet un viratge ideològic, però encara més radical, també és la dreta espanyola, després de la sessió d'investidura al Congrés dels Diputats.
Sí, la veritat és que quan estàvem el dimarts al Congreso i senties viva Espanya, i tots viva, viva el rei, i tots viva, d'aquella manera... Semblava que estàvem allà veient les imatges en blanc i negre, no? I passava jo vergonya aliena d'haver d'aguantar això. I sí, és evident que cada vegada són més dretes i més fatxes parlant clar, no?
Ho deia perquè es pot negociar amb un govern que intentarà ser, si més no així ho han assegurat els seus líders, intentarà ser de caràcter progressista amb tanta pressió de la dreta espanyola? Recordem que són 165 vots en contra, 167. Però 167 a favor.
La resposta és ràpida. Hem comprovat com canvien els discursos segons l'aritmètica parlamentària, no? I els números canten. Vull dir que intentaran fer-ho i ho aconseguiran si tenen els vots a favor. I si tenen els vots a favor, que vol dir tenir els nostres 18, els de Bildu i els d'Esquerra, per poder anar fent la legislatura i avançant, doncs paral·lelament s'hauran hagut d'anar havent-hi avanços a la mesa de negociació. Que ells no cedeixen en mesa de negociació, no tindran aquests vots i, per tant, llavors no es podrà tirar endavant. Però no és tant per la pressió de la dreta, sinó per l'entesa que hi pugui haver amb les esquerres. Els vots els tenen, si surten. Si ells fan el que han promès per escrit, la legislatura d'Esquerra es pot tirar endavant.
Diputada del Congrés per Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat Bassa, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i quan la puguis veure a la Dolors Bassa, la volem en aquest estudi. Quan sigui, però la volem en aquest estudi.
Tant de bo sigui el més aviat possible. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Doncs a aquesta hora que volem seguir escoltant bona música, ho fem amb un clàssic de clàssics, The Token, que ens porta al lleó. S'ha dormit aquesta nit.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi, a primera hora.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Remeis casolans i plats casolans, els remeis de frare. Fra Valentí Serra, què tal? Benvingut.
Ben trobat, Joan. Bé, tornem a la cuina senzilla, eh?
Sí?
Després d'aquells àpats festius, una menja ben popular i ben humil. Quin és el peix més humil?
Més humil no ho sé, però més popular, sardina.
Sardina.
Sí, eh? Allò que quan es cuina olora tot.
Popular i importantíssim, eh?
Importantíssim.
Mira, pensa...
Som terra de grans sardinades.
Sí, sense cargolades, sardinades, i tant que sí, arrossades. Mira, és un peix que viu allunyat de les costes, però és molt abundant al Mediterrani. Mm. Tan abundant que dona nom a la illa de...
Sardenya.
Que en llatí es diu Sardínia, sardina. Sardina. Bé, forma part d'aquests peixos blaus, eh? Una notable proporció de greix. Greix insaturat, és a dir, saludable i beneficiós per l'organisme, agraciat en moltes vitamines, sobretot el grup B, ric en minerals com doncs, el magnesi, el iode, el ferro, el calci. És un peix que cal recuperar en la seva ingesta. Ha considerat una menja humil, comú, però ara se'n redescobreixen les propietats. Fins i tot, en època romana, i durant segles va existir un ofici que es deia sardiner, o arengader, que eren els que també sabien doncs, preparar l'excedent de la sardina i la confitaven, no? Que és un ofici molt antic. I també, doncs, en època romana, hi havia el sardinarum negociator, que comercialitzava exclusivament doncs, amb sardines o arengades. Ha tingut una importància, doncs, molt gran. Tot i que va tenir una època, doncs, d'un cert menyspreu que ve dels escrits de Jerónimo de la Huerta, al segle XVII, en la història de los pescados, va dir que, diu, totes les sardines, o les salades, això, les confitades, les sardines salades, comiéndoles en principi de la comida muy bien al vientre, comiéndoles al fin, causan vómito. Això va dar com una mala fama a les sardines. Però... Clar, els estaments populars era la seva font, diguéssim, de nutriment, per les seves nombroses propietats nutricionals. I aleshores això, aquest consum quasi quotidià va suscitar paròdies una mica així iròniques o burlesques en les recreacions dels convents i monestirs. Per exemple, durant les recreacions extraordinàries cantaven els goigs del gloriós Sant Patantum, i en una de les estrofes deia, diu, de la sardina salada... No en podem sentir parlar, ni tampoc de les anxoves, de les trumfes i molt menys el bacallà, que diuen les menges quotidianes, no?, que es repetien més en els àpats, no?, la sardina salada, el bacallà i les patates, perquè això ho deixés poc abans la salsació, antigament eren els naps, no? És beneficiós per l'organisme, la seva ingesta, eh? I també són molt interessants... per la gastronomia, fer-les senzillament al forn, cuites, amb una mica doncs, d'oli d'oliva i un pols de dolenga, sal i pebre, rodanxes de llimona, es fan en poca estona i són molt bones. Com també tenen un gust molt especial quan són una mica reposades en escabeig.
I
que no costa res de fer, simplement s'han de treure els budells, s'han de fregir les sardines enfarinades, que no es cremi aquesta farina, guardar doncs, l'oli d'aquest freginat, i aleshores també amb una cassola, de terrissa sempre, posar-hi, doncs, els alls sense pelar, posar-hi, doncs, el llorer, una mica de tibó, les cullerades, doncs, de pebre convenient, el vinagre, doncs, de proporció, el foc, posar-hi el foc, doncs, uns minuts, i després afegir-hi, doncs, les sardines fins que es redueixi el foc, el suc, deixar-ho macerar un o dos dies, i tenim unes sardines escarabatxades sensacionals, de bon nutriment, també.
Escolti'm, perfecte, eh?
Molt bé.
Però, Valentí Serra, gràcies.
Vinga, a disposar.
Va, recordem, qui vulgui saber més, què n'ha de fer?
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Menys d'un minut i arribarem a les 10 del matí, hora en la que Mercè Raga, com sempre, ens porta l'actualitat més destacada. A partir de les 10, no es perdin tampoc l'equip de la Fórmula Lesana amb Albert Lesana al capdavant, i a les 11, Sergi Mas amb el seu 50 particulars. A partir de les 12 ja, Fórmula Estel amb Mercè Raga i el salut natural per tothom. Recordin que poden trucar al 93 409 2770 per participar-hi. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los fins a aquesta hora. Demà hi tornem. A partir de les 8 del matí, adéu-siau.